en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Com esteu? Benvinguts. Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. Un dia que parlarem molt de càncer, perquè és el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer. I val la pena. Sé que tothom parlem d'això. Allà on posis tindreu un post, una entrevista, una xerrada, un què. Però és que val la pena, perquè estem parlant d'un ventall de malalties. El càncer, doncs, té moltes cares. Té moltes cares. I moltes cares i moltes històries darrere. Com cares de persones que ho han patit, que ho pateixen, que ho patirem, que ho patiran, i persones que, i en si mateix, el càncer com a ventall de diferents tipus de càncer. Així que és una malaltia de present i cada cop més de futur per una senzilla qüestió. Perquè moltes vegades, o molts d'aquests càncers, dels que parlarem avui, doncs estan relacionats amb l'edat, amb la longevitat, amb l'esperança de vida. I això significa que la ciència posa tot el focus en diferents tipus de càncer. De fet, si us dono quatre xifres, hi ha una previsió de més de 300.000 casos de càncer per aquest any 2026. És una previsió que hi ha a l'alça. Durant l'any 2025 hi va haver uns 296.000 casos nous de càncer, i aquestes 300.000 de cara al 2025. És un augment progressiu, bàsicament. De fet, hi ha uns que estan en el top. Si preguntem quins són els càncers que estan més en el top, doncs parlem del càncer colorectal, el de mama, el de pulmó i el de pròstata serien els més freqüents. Però davant de tot això, davant d'aquest augment progressiu, hi ha una bona notícia. Hi ha una bona notícia, i és que les taxes de supervivència a 5 anys han millorat. I han arribat al 55% en homes i 61% en dones. Bàsicament, la ciència avança i darrerament, des de que tinc el privilegi i l'honor de fer aquest programa, aquestes xerrades, i tenir l'oportunitat de parlar amb moltes persones molt interessants que t'expliquen històries molt interessants, doncs tinc la percepció, no, tinc la certesa, de que els avenços són a pas de gegant. Darrere hi ha anys d'investigació, però sobretot des de la irrupció de la immunoteràpia, per exemple, això ja va significar una qüestió claríssima, i després a l'avenç en medicaments. Gràcies a l'IA, en breu, podrem veure medicaments de darrera generació que gràcies a la IA doncs, ha avançat a la seva composició i a l'hora de treure'ls al mercat, en aquest cas. Quan parlem de farmacèutiques, estem parlant de moltes coses. Estem parlant de, sí, d'investigació, sí, d'inversió, sí, de salvar vides i sí, també de guanyar diners. És el que hi ha. I no és qüestió de dir, oh, guanyar diners. Clar, és que en aquest món això va així. Així que juguem amb aquestes cartes i segurament l'avenç encara serà molt més gran. Perquè el retorn, tant en econòmicament, si ho parlem de manera freda, com socialment, és molt, molt elevat. En parlem, i en parlem possiblement de la darrera gran notícia en avenç de lluita contra el càncer, que és la notícia que va anunciar, que ha explicat molt bé el doctor Mariano Barbacid, de Crist contra el Càncer, investigador de Crist contra el Càncer prestigiós, que va anunciar l'eliminació total d'un càncer de pàncreas en ratolins. Això és un gran avenç. És un gran avenç que dona esperança a una de les càncers més agressius i perillosos que coneixem. En parlem amb la Vicky Liaki. La doctora Vicky Liaki és investigadora de Crist contra el Càncer i és membre de l'equip del doctor Mariano Barbacid, i a més va ser la primera persona que va treure doncs, la notificació d'aquest avenç. Vicky, buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros, Vicky. Oye, felicidades, ¿eh? Esto es todo un hito histórico, ¿no? ¿Cómo se ha llegado y en principio, cómo se empezó a trabajar en esto?
Pues la verdad, llevamos varios años trabajando en eso, y esa es la continuación, como ha mencionado el doctor Barbacid, del primer artículo que salió en esta historia en 2019, donde básicamente empezamos con una conversión doble, y vimos resistencias en los tumores, así que luego decidimos estudiar esas resistencias, cuando yo también en el laboratorio, para introducir una triple terapia, digamos. Así que llevamos más de 5 o 6 años en esto, con varios experimentos en ratones.
Pero parecía imposible. En un principio era uno de los cánceres más difíciles de tratar. Parecía una quimera eliminar por completo el cáncer de páncreas, en este caso en ratones. ¿Ahora qué paso hay para hacer?
Sí, esto es verdad. De hecho, al principio, nuestros primeros experimentos incluimos muchos diferentes tumores para asegurarnos de lo que veíamos no era verdad, para validar este resultado. Entonces, luego pasamos de diferentes vías. Primero empezamos vías genéticas y luego farmacológicas, como para trasladarlo mejor a la clínica. Y ahora mismo estamos estudiando varias cosas. Primero estamos optimizando las propiedades de estos fármacos para que puedan llegar luego a pacientes, porque ahora mismo estamos en ratones. Y también para evitar toxicidades, que es el problema más mayor en la clínica, las toxicidades que pueden inducir las combinaciones estas. Entonces, ahora estamos más enfocando a la química de fármacos, con un diseño experimental que podría aplicar a pacientes.
Esto, supongo que a partir de ahora, una vez se ha confirmado este éxito, los siguientes serían ensayos clínicos ya.
Sí, de hecho, esto quería mencionar que, bueno, estamos esperando, como dice María, doctor Barbacid, muchas veces, estamos esperando unos 2 o 3 años para poder empezar a probar, empezar estos ensayos. Obviamente no podemos saber, porque los experimentos a veces vienen de un día para otro, pero con los resultados que tenemos ahora, que van bastante bien, estamos esperando unos 2 a 3 años. De hecho, por eso queríamos agradecer que hemos llegado hasta aquí gracias a la Fundación CRIS contra Cáncer, con la financiación, y yo también como investigadora, no solo para los experimentos. Y de hecho, no sé si se han visto, pero está abierta ahora una campaña por la Fundación CRIS, que es la única vía que se puede hacer donaciones, para luego, si podemos llegar a una financiación que nos puede ayudar a hacer más experimentos, que la verdad es que estos son muy caros cuando vamos más hacia pacientes. Claro. Nos movemos de ratones ahora mismo.
Bueno, no olvidemos que estamos hablando del cáncer de páncreas, que es uno de los más agresivos y difíciles de tratar en este caso, de ahí la importancia de este avance. ¿Qué papel juegan los fármacos y la inmunoterapia? ¿Qué combinaciones habéis usado?
Nosotros en este caso no hemos utilizado inmunoterapia. Nosotros hemos atacado con terapias dirigidas que van contra proteínas y genes específicos que básicamente regulan una vía que es bastante concreta, que juega un papel muy muy importante en el cáncer de páncreas, que es la vía de señalización del oncogen KRAS. Entonces, nosotros básicamente hemos inhibido la función de esta proteína, la de KRAS, pero también otras dos en su red de señalización a la vez, con una manera simultánea, los tres fármacos a la vez, porque hemos visto que también en combinaciones de dos o en diferentes tiempos no funciona. Entonces, básicamente esto es la parte novedosa de este artículo. Y obviamente la respuesta, que hemos conseguido eliminar los tumores por completo, sin resistencias y también sin toxicidades, quiero repetir, en ratones de momento.
No, de momento estamos hablando de ratones, pero que esto ya funcione en ratones, pues es un paso importante, porque significa que más o menos se encuentra una clave para o un camino adecuado para luego actuar en seres humanos.
Sí, exactamente.
La última pregunta que te voy a hacer, Vicky, es...
¿Tú crees que al final, si todo va bien, se podrá eliminar completamente el cáncer de páncreas? ¿Se podrá curar?
No lo sabemos. Esto, como menciona el doctor Barbacid, vamos a ver los primeros ensayos, porque se puede tener una idea a los ensayos iniciales. Es verdad que tenemos que tener en cuenta que es un tumor muy difícil, y lo que hemos publicado nosotros es en mutaciones específicas, porque a veces hablamos pues si fuese un tumor de cáncer de páncreas, pero hay muchas variedades y hay muchos oncogenes diferentes y mutaciones que participan. Entonces nosotros hemos estudiado una mutación concreta que es bastante común, es verdad, pero de momento, hasta que probemos en pacientes, no podemos predecir, porque la investigación, la ciencia, es bastante complicada. Así que cosas no se pueden estar seguro.
Pues Vicky, felicidades a ti, a todo el equipo, a la Fundación, por este hito que no deja de ser un hito histórico y una puerta que se abre a la esperanza de la lucha contra el cáncer. Vicky Liak, investigadora de CRIS contra el cáncer, oye, muchísimas gracias por la charla y por las explicaciones, muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros.
A ti.
Buen día.
Bon dia, gràcies. Veieu, és una qüestió d'esperança. És esperança perquè, a més, ara ho veiem. Abans, aquests avenços no es veien. No es veien, no et donava temps a veure'ls. Vull dir, era molt de tant en tant perquè la investigació era més lenta, en aquest cas. Gràcies a la tecnologia tot això avança més ràpid i avui en dia ho podem veure. Podem veure com aquests avenços dia a dia doncs, van obrint portes a l'esperança de vida i a la supervivència a càncers tan salvatges, tan agressius com el de pàncreas, per exemple, no? Bé, després parlarem més de càncer i entrarem més en aquestes qüestions, però ara, si em permeteu, parlarem d'una altra història. Parlarem dels patinets elèctrics. També hi ha hagut polèmica perquè ja es demanava alguna cosa per regularitzar tot això. Doncs parlem de seguida del registre de patinets elèctrics, de l'assegurança obligatòria i els incompliments, que podran ser sancionats fins a 800 euros, que en alguns casos poden arribar a 1.000 entre unes coses i d'altres. Va, que de seguida en parlem d'això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, com està el vostre cor? Tranquils, tenim Inscor. Perquè Inscor ja sabeu que és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A Inscor, doncs, tenen aquesta capacitat de cuidar el teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris i que calguin. I a més, una de les claus és que ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan tu ho necessitis. Ja ho saps, només has d'entrar al web i buscar, demanar hora i quedar. InscorBCN.com per cuidar del teu cor.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En Parking Ya, con 25 años de experiencia en venta de parkings, te ayudamos a comprar o vender desde plazas individuales hasta garajes completos. Encuentra tu oficina más cercana en parkingya.es.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-3060, Clínica Masculina Europea, 93-219-3060.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona, 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
Gracias a esta sustancia que estaba dentro del arenque, que tenías que reventarlo.
Me estás dejando alucinando, pero ¿quién se le pasó eso por la cabeza? ¿En qué momento alguien descubrió eso?
Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
La pregunta que abans se m'ha oblidat dir-te és, ¿huele a nuevo el Camp Nou?
Huele a nuevo, home, ja sonas als lavabos olorant a pintura.
Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno mal.
El Consell de Ministres va aprovar el passat dimarts, el Reial Decret que regula el Registre Nacional de Vehicles de Mobilitat Personals, els BMP. Bé, els patinets elèctrics. Patinets elèctrics, bàsicament. Hi ha d'altres, però els coneixem com patinets elèctrics, encara que hi ha altres vehicles de mobilitat personal. Però la majoria serien patinets elèctrics. Bé, això afecta més o menys a uns 4 milions, així, eh? Perquè, clar, com no hi ha un registre, no se sap exactament, però seria aproximant a això, parlem de 4 milions, això es calcula, de vehicles de mobilitat personal que circulen per les vies urbanes de tot Espanya. Bé, són vehicles que són part del dia a dia, ja els podem veure a grans ciutats com Terrassa, Sabadell, Barcelona, és igual, està tot arreu. Ja el patinet elèctric doncs ja forma part activa de la mobilitat necessària de tot Espanya. A tot Espanya, sobretot en grans ciutats, eh? És una bona alternativa en aquest cas. Clar, davant d'això, calia una regulació, cal posar-li cara i ulls, cal posar-li unes normes a tot això. En principi, cadascú anava una mica pel seu compte i ara sembla que la cosa ja comença a converger en un punt, tenir una convergència en un punt doncs, per posar les coses clares. Bé, parlem d'aquest nou registre amb les assegurances obligatòries, amb els sancionaments per incompliments de normes, i en parlem amb el senyor Pol Sola, que és president de l'Associació d'Usuaris per la Mobilitat Personal. Pol, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Com valoreu des de l'associació aquesta mesura?
La mesura en si mateixa està molt bé. El que succeeix és que el registre pels moments d'avui va bastant malament i tenim prou problemes per registrar-los.
I per què? Per què ja estan aquests problemes?
Primer de tot perquè no hi ha prou informació pública ni per part de la DGT ni d'altres medis de com es realitza. I per altra part, perquè hi ha tanta demanda que està prou saturat el servei i funciona malament.
Carai, llavors això dificulta moltíssim el registre. Suposo que ara perquè és un moment de saturació, possiblement.
Sí. Bueno, el que passa és que el ritme que anem a aquests dies tardarem moltíssim en acabar de registrar tots els vehicles.
Ah, però suposo que hi haurà un temps, no?, de permissivitat a l'hora de registrar vehicles. No serà d'avui per demà que registraran tots, no?
Esperem que sí, però a nivell del BOE aprovat ja hauríem d'estar circulant amb aquest registre i amb aquesta assegurança obligatòria.
Bé, què inclourà l'assegurança obligatòria? Serà com la de qualsevol vehicle, suposo, no?
Sí, bueno, per als vehicles de més de 25 quilograms estem parlant d'assegurances que tenen els mateixos imports que vehicles de motor, perquè se'ls considera efectes d'assegurança igual que ells, i de menys de 25 quilograms sí que tenen una mica menys de cost.
En cas de que siguin menors els que portin aquests patinets, qui el responsable que serà? Suposo que el tutor legal serà el que s'hauria d'encarregar de tot això, no?
Menors de 18 anys, sí, però recordem que tenen que ser majors de 16 anys.
Per portar tot això. Això és el que ha de fer. Això, clar, fins ara, portar el patinet elèctric era una qüestió, podem dir que lliure, no?, en aquest cas. Tu creus que això incidirà d'alguna manera en l'ús, compra, venda i ús del patinet?
Incidirà més que res per la preocupació, però no crec que tingui un gran inconvenient per l'usuari a dia d'avui. Fer una assegurança.
Clar, quan parlem de les sancions, es preveuen o comporten fer sancions de fins a 800 euros. Això, no sé fins a quin punt ho podeu veure o si la veieu exagerada, aquest tipus de sancions o no.
A veure, és exagerada si tenim en compte també, a part del propi import, que ja no només estem parlant d'aquesta sanció, sinó que suma la sanció de no tindre registrat el vehicle més la sanció de l'assegurança. Clar. Si adjunten les dues, estem parlant de més de 1.000 euros. Bastant més.
Mm. Bueno, d'entrada, la policia municipal doncs, està duent a terme campanyes d'informació. No, suposo que no comença la sanció. Però no sé si hi ha una greu comparatòria amb els ciclistes, en aquest cas.
Sí que hi ha una greu, perquè el nostre vehicle arriba fins a 25 km per hora, que és precisament el que arriba una bicicleta de pedaleig assistit, que després poden pedalejar més i anar a més velocitat. Però aquí tenim una greu comparatòria, sí.
Pol, en resum, tu la trobes positiva, aquesta regulació?
I en general sí, però podria estar millor feta.
Això sí, això podria posar la mà al foc, que no només amb això, sinó amb altres coses. Però tant de bo, quan es vegin els punts febles, es pugui anar arreglant. Pol Sola, president de l'Associació d'Usuaris per la Mobilitat Personal, escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada i les impressions, molt amable.
A vosaltres.
Sabeu que és una cosa que també va molt lligada als vehicles de mobilitat personal, que ho he vist, això, i segurament, o a les bicis o als cotxes, és el mòbil. De seguida en parlarem del mòbil, però des del punt de vista de la nova normativa que pensa posar en marxa el govern estatal de prohibir l'accés a xarxes socials als menors de 16 anys. Clar, aquí tothom està parlant d'això, és un tema que, a més, nosaltres hem parlat unes quantes vegades ja, però ja es fa efectiu, ja comença a tenir cara i ulls. Ara, la gran pregunta és possible? Es pot aplicar? És posar portes al camp? Això, aquesta normativa anirà independentment de si els pares autoritzen o no autoritzen. Això, aquí els pares, un cop més, fora del què, eh? De seguida en parlarem d'això, aquí darrere, Cope Catalunya i Andorra, però abans, què tal si parlem de manteniments? Atenció, si ets comunitat de veïns, o el president o presidenta de la comunitat de veïns, atenció als administradors de finques, atenció, autònoms, vols més seguretat a la teva comunitat? Atenció a això, perquè amb Digital Mantenimientos, amb 39,90 al mes, instal·len una càmera amb quota tancada sense despeses afegides. I és que no parlem de qualsevol cosa, perquè Digital Mantenimientos porten 40 anys donant servei a comunitats de veïns. Una experiència que es nota, i és que es nota, perquè qualsevol et posa una càmera. Posa'm una càmera, tu mateix et pot posar una càmera. Però no, calma. Cal professionalitat i que experiència que es nota amb Digital Manteniments. Entra en digitalmantenimientos.com. La diferència, ho explicava, és que no està en la càmera, està en el servei.
Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
Busca Herrera en Cope y escríbenos.
Vivimos en un mundo donde la violencia se ha normalizado. Hoy hay más conflictos que nunca desde la Segunda Guerra Mundial. Detrás de esa violencia hay causas y consecuencias claras. Hambre, pobreza y vulneración de los derechos humanos. La paz no es solo ausencia de guerra. No hay paz sin derechos. No hay paz sin justicia. No te pierdas Manos Unidas Alimenta la Paz. Un programa especial que analiza la relación entre hambre y conflictos y muestra cómo construir la paz a través del desarrollo. El jueves a las 9 de la noche en 13.
Hoy es un buen día para empezar a decir no. Di no al listo que te ha vendido algo roto en internet. Y a esa aerolínea que te perdió la maleta. No, no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en
toda España.
Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Cuando la sangre es el negocio más rentable, los secretos son moneda de cambio. No te pierdas la nueva serie de Telecinco. Ángela Molina, Blanca Romero, Pedro Casablanc, Amaya Salamanca, Pura Sangre. El miércoles por la noche en Telecinco.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
L'important de la visió, l'important de la salut ocular. És una qüestió que moltes vegades no ens n'adonem fins que nadie s'acorda de Santa Bàrbara hasta que truena. Pues això a vegades és el mateix. Parlem de cataratas i glaucoma. Va, parlem amb l'Institut Oftalmològic Tres Torres. Ja sabeu que allà la primera consulta és gratuïta, la primera consulta d'avaluació, si teniu un problema de qualsevol d'aquestes qüestions, la primera consulta és gratuïta a l'Institut Oftalmològic Tres Torres. I parlem amb el doctor Emilio Juárez. Emilio, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Jo estava parlant de la importància d'aquesta salut ocular i sobretot de la prevenció. Per exemple, si parlem del glaucoma a les cataratas, això es pot prevenir?
Pues... Mira, que has donat a la clau. Justament, hi ha molts estudis que ja demostren que tenir cataratas i glaucoma va associat. Per tant, pensem que si traiem la catarata, aunque estigui al principi, perquè ocupa molt espai i no deixa que el líquid de dintre de l'ull surti bé, al moment que elimines la catarata, com dones més espai, aconsegueixes prevenir que tinguis un glaucoma de futur, sobretot d'angle estret, que es diu, o que inclús que es tanqui la sortida perquè tenim un cristal·lino que pressiona aquesta sortida.
Emilio, i l'operació o el tractament és molt complicat, a tot això?
Justament has donat amb el que diem. La intervenció, al fer-se amb làser, amb el catalís, que a vegades hem parlat, és fàcil, sí. És simple. Permet que aquesta cirurgia la puguis avançar. No has d'operar-te les catarates, com es deia abans, allò de que la catarata demà dura. Tot el contrari. Tu elimines la catarata, poses una lent que dura tota la vida i, a més a més, prevens aquest glaucoma. I sobretot ho dic per aquelles persones que portin gotes, que li diuen que té una mica de glaucoma o que té antecedents a la família de glaucoma. I, a més, té catarates que es plantegin aquesta tècnica, que comentin amb el seu oftalmòleg. Escolta'm.
En quin moment hem d'anar? És a dir, en quin moment hem de sospitar que alguna cosa no va bé, per exemple, si parlem de glaucoma, catarates, i anar ja a l'institut?
Pues mira, a partir dels 45-50, si comencem a notar que comencem a veure una mica borrós de lluny, que per la nit no veiem bé i que això es junta amb que de prop tampoc estem veient bé, com a mínim hem de revisar la pressió i el nostre ull, l'angle de sortida del líquid i la graduació que tenim. Si no és res, la pressió està normalitzada i no tenim problema d'espai petit de sortida del líquid i a més només és vista cansada, doncs bote. Ens fem unes ulleres per llegir i el dia que em cansi ja saps que es pot operar la vista cansada i es corregeix. Però sobretot que la gent agafi aquesta idea de previndre les coses. És molt important. El que avancem, evitem riscos. I pensem que amb la vida tan llarga que tenim, acabem igual operant-nos de catarates, però ens ha provocat unes seqüeles. Tenir una lent dintre de l'ull que creix, perquè a vegades no ens ho pensem, però dintre del nostre ull, el cristal·lí, o la lent que tenim dintre l'ull, va creixent una mica cada any. I això impedeix que el líquid vagi sortint bé. I per això es provoca el glaucoma. Llavors, si eliminem un problema, solucionem l'altre.
Doncs per això està l'Institut Oftalmològic Tres Torres, per ajudar-nos en la nostra salut visual, per curar-nos la nostra salut visual. Doctor Emilio Juárez, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Sabemos lo que es China o lo que supone también Estados Unidos, pero yo creo que no todo el mundo tiene muy claro quién es India. ¿Qué significa realmente que India sea hoy una de las economías más grandes del mundo? No sé si te has parado a pensar cómo te gustaría vivir cuando llega el momento de la jubilación. Surge desde hace años nuevas alternativas como el co-housing, que es lo que hace que no podamos dejar de ver muchas veces series de televisión. Ese impulso de decir, un capítulo más tiene un nombre, el efecto de Zeigarnik.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat. Oh, na, 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 na.
El govern ha decidit que els menors de 16 anys no podran tenir accés a les xarxes socials. En principi, no és una mala decisió. Tot el contrari. Més aviat, tot el contrari. És una molt bona decisió. Ara, és possible això? Es pot aplicar? Sí o no? Bé, dic que és una bona decisió perquè hi ha una altra branca, més enllà de la prohibició, que també ens hauria de cridar l'atenció. I és la manca d'eines emocionals dels joves per entrar a xarxes socials i enfrontar-se a tot el que hi ha allà, que sembla innocu, però no, no ho és. No ho és. Mireu, us donaré unes dades que es poden relacionar des de les depressions, des de que les xarxes socials entren, sobretot des del 2012, que hi ha una eclosió de xarxes socials, hi ha un 300% més de depressions detectades en joves. La miopia, un augment clar, ciberassetjaments, dependència de mòbil i de xarxes socials, i sobretot veure influencers, instagramers i demés, com són clar referent dels joves, sobretot amb una imatge i una qüestió superperfecta que genera moltes històries derivades, comportaments alimentaris, etc, etc. Clar, si no els hi donem tampoc eines, com poden saber on estan? És un problema. Però en parlem d'això amb la Noemí Puig de Llívol, que forma part de la comissió jurídica de l'Associació Adolescència Lliure de Mòbils i que, a més, també van anar a Brussel·les, a la Comissió Europea, per parlar d'aquest tema. Noemí, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Noemí. L'anunci és correcte, sembla que és una bona mesura d'entrada, no? Però es pot fer, es pot aplicar això?
Bé, sabem que d'entrada voler, no?, és el punt de partida més important, que hi hagi voluntat política, que hi hagi consens polític per fer-ho una realitat. És molt difícil fer-ho, efectivament, no?, perquè, clar, hi ha uns interessos potents al darrere, hi ha unes grans plataformes tecnològiques amb un poder molt important, que s'estan lucrant, no?, de les dades de les persones menors d'edat, i tot i que els estan causant moltíssims danys. Llavors, doncs bé, és difícil fer-ho? Sí. Cal tirar-se enrere perquè sigui difícil? No. Es pot fer? Sí, creiem que sí. És a dir, ja Austràlia ho està fent, es trobaran amb les seves dificultats tècniques, evidentment, han sigut els més valents perquè han sigut els primers i no tenien a ningú per prendre com a marc de referència. Seguidament ha vingut Dinamarca, ara també tenim a França. Sabem que la Comissió Europea i el Parlament Europeu estan treballant de manera molt intensiva en aquest tema. També sabem que és un tema molt complex la presa de decisions en seu parlamentària europea, perquè hi ha moltes realitats polítiques i de partits, són consensos molt difícils d'assolir, però també tenim l'esperança de que arran de tota la informació que a poc han anat estudiant els nostres i les nostres polítiques, la majoria d'ells a banda són mares i pares, o si no, tiets, tietes, i per tant estan veient què està passant i ja no es permetran, esperem, deixar que segueixi passant, no? És a dir...
Clar, Noemí, això no hauria de ser més aviat també una normativa europea? És a dir, que tota la Unió Europea anés a una, no?, per fer aquest tipus de coses?
Que això seria l'ideal, i de fet no t'ho sabria explicar molt bé a nivell tècnic, però hi ha competències en estratègia digital que són efectivament europees, no? Llavors, el que sí que cal i caldrà, i crec que el Pedro Sánchez així ho va esmentar en el seu discurs, per tant en són conscients, evidentment, com no pot ser d'altra manera, no? Cal una coordinació, s'hauran de posar d'acord en certs aspectes, és a dir, cada estat té les seves competències específiques, però hi ha punts on s'hauran de coordinar. I sabem que això és possible perquè ja fa anys que la Comissió Europea està treballant, per exemple, en una estratègia digital europea, i estan proposant, per exemple, mecanismes de verificació d'edat, els estan estudiant, mecanismes segurs, no?, que respectin la privacitat de les dades. Hi ha diverses tipologies de mecanismes de verificació d'edat segurs i efectius, els estan estudiant. Sabem que Austràlia ja els està implementant, i per tant a la pregunta inicial que em feies, és possible posar portes al camp? En aquest cas sí, és a dir, és difícil fer-ho? Sí,
però es pot fer.
també.
També,
sí,
es pot fer. Sí. Clar, això se'm passa pel cap, que està molt bé aplicar aquesta tècnica, crec que és una qüestió saludable, possiblement, és veritat i és una obvietat, la dificultat de fer-ho també és una realitat, però segur que tard o d'hora es trobarà algun mitjà. Això, possiblement, Noemí, no hauria d'anar complementat amb una formació escolar davant del que és, hi ha internet, xarxes socials, és a dir, donar eines anímiques i morals i emocionals, vull dir, més aviat, emocionals als nanos per saber on es fiquen i com diferenciar?
Totalment, totalment. De fet, és una de les coses que hem demanat, no?, tant aquí al Parlament de Catalunya com al Congreso de los Diputados, Parlament Europeu. Sempre que tenim l'oportunitat de parlar amb un polític o una política, els hi demanem un conjunt de mesures i una d'elles és precisament la que comentes, no?, l'educació. L'educació a molts nivells. Quan parlem d'escola, doncs creiem que hi ha d'haver, per exemple, una formació digital, proposem nosaltres, analògica, és a dir, en funció de l'edat de la persona, seguint les recomanacions de l'Associació Espanyola de Pediatria, per exemple, o d'altres societats mèdiques, quan no és recomanable que aquella persona estudiï amb mitjans digitals encara, que hi hagi un acompanyament previ analògic sobre allò digital, explicar sense pantalles què és allò digital, i quan ja tenen una maduresa suficient, d'acord amb el que diuen les societats mèdiques, per accedir a pantalles, que estiguin acompanyats per un software lliure, no?, que no tingui interessos econòmics darrere de les dades d'aquell menor, també impartida per un professor o professora que tingui una formació no només sobre allò digital, sinó sobre els perills que comporta l'accés prematur a determinats continguts. Llavors, això creiem què seria passar a una formació digital segura i adequada en proporció a l'edat de cada persona.
Saps una cosa, Noemí? És que em sembla molt òbvia això de l'educació, perquè la part tècnica possiblement té una dificultat importantíssima, però no sé, em dóna la sensació, segurament no és així, que la part educativa hauria d'haver estat ja almenys a les aules des de fa molt de temps, conforme educació, conforme si un accés a pàgines porno, a xarxes socials, que et trobaràs allà. Vull dir, sembla una cosa tan òbvia i després de veure tot el mal que ha pogut fer, tota aquesta influència, m'estranya i és una qüestió sorprenent que de forma urgent no s'hagi posat tot això en marxa, Noemí.
Clar, és difícil, no?, perquè a vegades pensem, bueno, les escoles tenen la responsabilitat, o també un mantra que els agrada molt i és molt útil a les tecnològiques, a les grans plataformes em refereixo tecnològiques, és la responsabilitat és de les famílies. Bé, és precís, primer, que hi hagi un marc legislatiu que empari, no?, els centres educatius. A dia d'avui encara no hi és. S'han anat implementant, no? Vam aconseguir, gràcies a l'esforç de moltes famílies, no?, amb les propostes que hem anat fet, no?, que a dia d'avui a Catalunya, fa un temps no era així, els smartphones no puguin entrar a secundària. Ara hi ha determinats escleixos encara, no?, com que puguin anar a les colònies, per exemple, amb l'smartphone. És a dir, si no hi ha un consens polític, no hi ha una legislació i no hi ha una obligació, no pot quedar aquella obligació en què cada centre hagi de decidir què fa, no? Hi ha d'haver unes línies regulatòries harmonitzades perquè tothom les hagi de seguir. Llavors aquest creiem que és el primer pas. I després, doncs, acompanyar, no?, amb campanyes de sensibilització i de formació al sector educatiu, a professorat, però també al sector sanitari, també a les famílies, també als joves, a tothom. És a dir, que això, igual que hi ha campanyes mediàtiques, no?, de X cosa és perjudicial per la teva salut, doncs això és perjudicial per la nostra salut i necessitem que s'indiqui i es faci públic per tots els canals possibles.
Doncs, Noemí Puigdellívol, membre de la Comissió Jurídica de l'Associació d'Adolescència Lliure de Mòbils, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i treure l'aigua clara sobre el tema, molt amable.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, que tingueu un bon dia.
Gràcies. I és que, en principi, bé, la norma... Jo per mi, estem començant la casa pel sostre. Per mi, Bé, prohibir, no acostuma a ser una bona decisió. Formar, sí. I quan parlem d'internet, els nanos no són tontos. Si parlem de que els marrecs són tontos, malament. Quan trigaran en trobar formes i maneres de saltar-se els controls d'accés? Segurament ho trobaran. Tontos no són. Ara, formació, donar eines, Això s'havia d'haver fet des del primer minut, però no per ells, per tots nosaltres. Ens hem adonat que el mòbil és una eira a vegades perillosa. Podeu estar un dia sense mòbil? Ja m'ho explicareu, això. O una setmana. Va, que arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa. Mediodia Cope, amb Pilar García de la Granja. I obrirem després migdia parlant també d'un altre tipus de càncer, el de pulmó. Quatre cosetes i tornem.